Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
A veure, la notícia polèmica del dia neix arran del tuit que va fer ahir la policia de Platja d'Aro, on explicava que havia imposat una multa a una persona que estava pintant un grafiti a la rotonda de Politur. I escrivia que viva Espanya. Segur que l'objectiu de la policia no era denunciar la inclinació política del delinqüent, sinó advertir que no es poden fer pintades a mobiliari i edificacions públiques. I sobretot avisar a qui ho faci que el gran germà, que són les càmeres de videovigilància, el poden enregistrar. Clar, la polèmica ve pel fet que no només a Platja d'Aro, a molts espais públics hi ha pintats llaços grocs en solidaritat amb els presos polítics. I molts ciutadans no independentistes demanen que s'actuï amb la mateixa contundència contra els autors dels llaços. No tinc cap dubte que realment s'hauria de fer així. Si algú pinta mobiliari urbà públic amb qualsevol missatge polític, ha de ser castigat. Cal tenir en compte, per una banda, la titularitat de les parets on es pinta, perquè si són municipals, llavors la policia sí que hi tindrà competències per actuar, o també s'ha de tenir en compte si hi ha càmeres de vigilància gravant, per exemple. Dubto que es pugui saber qui ha pintat els llaços grocs al camí de ronda entre Calella i Illafranc, però també certament es mereixerien una multa igual de greu. Però en realitat és que no és una qüestió política, és un problema de civisme i sobretot de bon gust. Els grafits, si us plau, deixeu-los pels professionals. Són les 8 i 2 minuts ara mateix. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Cost Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I a aquesta hora del matí saludem en Martí Seguer, que ens explica quin temps farà avui al Baix Empordà.
Bon dia, Dani. Avui ens espera de nou un dia assolellat i amb bones temperatures, arribant fins als 26 graus de màxima i als 12 de mínima. Cap a la tarda es pot escapar algun núvol, però serà poca cosa. Demà dijous també serà un dia assolellat i a partir de divendres arriben canvis i els haurem d'anar seguint ben atentament perquè poden portar algun ruixat.
Espero que aquests canvis no impliquin pluges dissabte durant tot el dia, perquè serem a l'Hotel Alga transmetent les festes del Flors i Violes de Palafrugell. Després us ho explicarem. Ara saludem en Toni Selles. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I la Sílvia Pedret. Bon dia.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
La CUP de Palamós presenta al·legacions al projecte de fer 25 hectàrees de sòl industrial al voltant de la fàbrica Hutchinson, al sector de la Pietat. El grup anticapitalista es basa en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga el municipi a replantejar-se les previsions industrials.
El pla urbanístic de Santa Cristina d'Aro es debatrà en un procés de participació ciutadana. Un cop superi el tràmit del ple, el govern municipal vol obrir el POUM als veïns perquè hi diguin la seva a l'hora de decidir per on ha de créixer el poble.
La policia local de Platja d'Aro multa un home que pintava la frase «Viva Espanya» a la rotonda de l'antiga Politur. La policia local ho posa com a exemple d'infracció de les ordenances municipals i de convivència. El grup municipal de Ciutadans diu que també és incivisme posar llaços grocs als fanals.
Govern i treballadors de l'Ajuntament de Torroella signen l'acord que tanca mesos de negociacions sobre les retribucions de la plantilla. Quedava pendent la relació de llocs de treball i les dues parts finalment han arribat a una entesa per tancar el document.
Bona resposta dels veïns a la recollida d'escombraries porta a porta a Verges. Les trobades que ha dut a terme l'Ajuntament amb els veïns sobre la gestió dels residus han funcionat bé. La recollida porta a porta es començarà a aplicar un cop estigui enllestida la mini deixalleria al llarg del mes de maig.
Palamós renovarà la gespa artificial del camp de futbol 11, situat a la zona esportiva anexa al nou estadi. Els treballs es faran aquest estiu durant el mes de juliol. La gespa actual es va instal·lar fa 15 anys.
I avui al Supermatí entrevistarem la delegada de personal de l'Ajuntament de Torroella, Susana Cama. Coneixerem l'opinió dels treballadors després d'haver aconseguit signar un acord que tanca mesos de negociacions sobre les retribucions dels treballadors. I també conversarem amb el grup de Natura Externa perquè denuncien que moren aus rapinyaires a l'Empordà per culpa del cablejat elèctric. Això al Supermatí d'avui, són les 8 i gairebé 5 minuts. I comencem parlant d'urbanisme. Recordareu que l'Ajuntament de Palamós preveu 25 àrees de sòl industrial al voltant de la fàbrica Hutchinson, el que es coneix com el sector de la Pietat. Doncs la CUP ha presentat al·legacions contra aquest projecte. El grup anticapitalista es basa en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga el municipi a replantejar-se les previsions industrials. Més detalls, David Parrella.
Doncs sí, la CUP critica que el pla urbanístic redueixi la zona verda. També creu que incompleix directrius del paisatge i que el document ambiental estratègic té mancances importants. A més, considera que al llarg del territori hi ha espai suficient industrial que està en desús. Ho explica a Ràdio Capital el portaveu de la CUP, Joan Buigas.
Creiem del tot desproporcionat la planificació d'un nou polígon industrial a la Costa Brava, Costa Brava Centre. Creiem que a molts pocs minuts de Palamós a tocar hi ha moltes naus buides, naus a lloguer, sòl industrial per comprar.
El govern palamosí insisteix en la zona, però amb una proposta que redueix a la meitat l'anterior projecte. El principal grup de l'oposició, el PSC, veu amb bons ulls la proposta de l'equip de govern. L'Associació Palamosina d'Empresaris Industrials també reclama que es desencalli el projecte. L'entitat considera que la zona que el govern municipal vol impulsar en el sector de la Pietat s'adapta a les necessitats i és respectuós amb el medi ambient.
I encara en urbanisme, a Santa Cristina d'Aro. Perquè el pla urbanístic de Santa Cristina d'Aro, el que coneixem com el POUM, es debatrà en participació ciutadana una vegada s'aprovi avui al ple municipal la proposta. L'objectiu és acostar el pla d'ordenació urbanística municipal als habitants del municipi. Gerard Escaig.
La intenció de l'equip de govern de Santa Cristina d'Aro és decidir entre tota la població cap a on ha de créixer el poble. També volen saber quina és la repercussió dels ciutadans envers el paisatge que envolta el municipi. Sònia Pujol és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament.
Pot semblar molt feixuc l'elaboració d'un planejament i pot semblar que ningú hi està cridat a participar-hi, perquè, en fi, doncs no, és just el contrari. És a dir, si volem viure en un entorn que nosaltres puguem triar com ha de ser aquest entorn, ho hem de decidir entre tots.
La participació ciutadana, però, estarà dividida en 6 fases. La primera serà donar a conèixer el perquè de l'acció, com també el motiu del POM de Santa Cristina d'Aro. Es donaran eines als ciutadans com assemblees, una web i una oficina per poder entendre el primer plantejament treballat pels tècnics responsables de l'Ajuntament. Després, els ciutadans hauran de presentar suggeriments al POM, que implicarà l'aprovació inicial. Una aprovació, però, que s'haurà de ratificar amb les possibles al·legacions presentades pels habitants. Una de les propostes que fa l'Ajuntament serà donar més protagonisme a la relació entre el poble i el riu Ridaura. El consistori vol potenciar una anella verda entre el carril bici i el riu i també suplir la falta de sòl industrial al municipi.
I ara escolteu això perquè té relació amb la següent notícia.
Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España.
La policia de Platja d'Aro, la policia local de Platja d'Aro, ha explicat que ha multat un home que pintava... Bé, encara no, però de fet pintava Viva España a la rotonda de l'avinguda Politur. Els fets van passar dijous passat a la nit. La policia local ho ha posat com a exemple d'infracció a les ordenances municipals de civisme i convivència. Bé, jo crec que ja n'hi ha prou, canviem de sintonia. No, com us dèiem, que la policia local ho ha posat com a exemple d'infracció de les ordenances municipals de civisme i convivència i també demanen actuar amb seny i civisme. Un tuit que ja té resposta per part de Ciutadans. David Parreño.
Doncs sí, el regidor de...
A veure, David...
Doncs sí, el regidor de Ciutadans, José Luis Villa, ha opinat a través de Twitter que l'acció multada és incivisme i que el seu partit també està totalment d'acord. Però ha recordat que també és incivisme, diu, posar llacets a tots els fanals.
Ara tornem.
Dissabte 28 d'abril, portem el Palafrugell, flors i violes a la ràdio.
A partir de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre, des de l'hotel Alga de Calella, però en connexió permanent amb els principals punts de l'esdeveniment, emetrem un programa especial amb motiu del Flors i Violes. Tot l'equip de Ràdio Capital estem a punt. Ara només ens faltes tu. Així que si et ve de gust, acosta't a l'hotel Alga de Calella i estarem fent ràdio en directe. De la de veritat, que se'ns dona molt bé. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
com el Club Tenis la Bisbal i el
en tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
El... Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i 11 minuts. I ara, entra la sintonia. Hi haurà canvis al passeig marítim de l'Estartit. Així ens ho va fer saber ahir al Supermatí el president de l'entitat municipal descentralitzada, en Gerinis Dalmau, aquí en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, i en té més detalls i va seguir l'entrevista en Sergi Díez.
Dalmau va destacar la remodelació estètica dels establiments del passeig, que hauran de seguir un patró comú per no desentonar amb la nova línia de renovació urbanística. Una reforma que afectarà gairebé 200 establiments, però que encara no té data concreta.
Ara ja estaríem en l'última fase en la qual se renovarà tot el passeig marítim i, per tant, tots els establiments de bars i restaurants de la façana marítima hauran de renovar els seus tendalls, les seves ocupacions de via pública i, per tant, ara definirem de comú acord amb els establiments com han de ser aquests tancaments, els colors, els models de mobiliari, els models de rètol.
La gestió del soroll als espais d'oci nocturn és un tema que preocupa els ciutadans de l'Estartit. Dalmau explicava les mesures que es prendran per millorar l'accés de so als espais d'oci.
I també durant l'estiu passat es van fer diferents estudis de sonometria per veure quin era el volum de la fressa, del so, cap a quines zones afectava més. I ara en aquests moments s'està redactant el projecte executiu que ha d'incloure les mesures adients de pantalles acústiques per tal de reduir la fressa i també com han de ser les ocupacions de via pública de tota aquesta zona i com ha de ser l'entrada i la sortida dels establiments per tal de minimitzar el tema de les fresses.
Algunes altres accions destacades són la creació d'un fulletó informatiu pels turistes explicant el significat del llaç groc.
I una notícia important. El govern i els treballadors de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han signat un acord que tanca mesos de negociacions sobre les retribucions dels treballadors. Era un aspecte que faltava per tancar per aprovar la relació de llocs de treball del consistori. Això és un document, per entendre'ns, que enumera quants treballadors, quins treballadors disposa l'Ajuntament i quins són els seus sous. Llavors, la relació de llocs de treball atorga a cada lloc de treball una sèrie de punts i una retribució per cadascun dels punts. L'Ajuntament oferia 1,54 euros per cada punt i els treballadors en demanaven 1,92. Finalment, s'ha acordat una retribució de 1,65 euros per cada punt. Aquest acord suposa que l'Ajuntament haurà d'augmentar la despesa en personal al voltant de 300.000 euros. Ahir parlàvem amb ella, amb la regidora de Recursos Humans de l'Ajuntament de Torroella, Roser Font, i ens explicava que estaven satisfets per haver arribat a un acord i agraïa la voluntat negociadora dels treballadors. Aquesta era la veu de Roser Font.
Ells també és d'agrair també en el sentit que ells també han fet un exercici de realisme, és a dir, no podem demanar més del que un ajuntament com el de Torroella, amb el pressupost que té, doncs pot donar. tenint en compte que amb aquesta nova relació de llocs de treball pràcticament dos terços de la plantilla amb diferents quantitats veurà augmentat el seu salari.
I per això ara volem parlar amb la Susana Cama, que és la delegada de personal de l'Ajuntament de Torroella. Senyora Cama, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, li preguntàvem a Roser Font, i així ho hem explicat en el tall, satisfacció per haver aconseguit aquest acord?
Home, sí, estem contents. Finalment s'ha arribat un acord amb l'Ajuntament, això significa que seguim avançant, i bueno, evidentment, quan hi ha acords has hagut de fer concessions, però també assoleixes objectius que t'has marcat. Per tant, sí, estem contents, estem contents.
No sé si l'anàlisi que fèiem fa un moment és adequat. És a dir, nosaltres entenem que la principal desavinença era la retribució que s'ofereix per cadascun dels punts de la relació de llocs de treball.
Sí, aquesta era l'última desavinença, perquè, de fet, el problema que va haver-hi, bàsicament, era que no hi havia hagut negociació. O sigui, nosaltres havíem proposat un valor punt de sortida, que era bastant alt, ells van proposar un de molt baix, i amb la idea de que s'acostessin posicions. Nosaltres de baixar el nostre valor punt i ells de pujar el seu, i es varen plantar i ens van dir que donaven un valor punt que nosaltres no hi estàvem gens d'acord. Bàsicament perquè molta gent perdia sou, amb el qual quedàvem congelats per molts anys, i nosaltres el que volíem és que hi hagués una negociació per trobar la millor sortida i una nivellació per l'esforç de la gent.
És a dir, vostès aquí demanaven una valoració d'1,92 per cadascun dels punts.
Sí.
I s'han quedat a 1,65, suposo, sí, perquè l'Ajuntament deia que 1,92 era inassumible pel consistori.
Sí, però nosaltres també som conscients de que els pressupostos de l'Ajuntament no són il·limitats. Però, és clar, quan fas una negociació, doncs tens un punt de sortida i saps que hauràs de fluixar i hauràs de donar un terme mig. Llavors, sí, érem conscients que érem diners, però bàsicament la idea era baixar.
D'acord. No sé, suposo que amb això ja, és a dir, un cop s'ha assolit aquest acord, no hi haurà més conflictivitat laboral a l'Ajuntament de Torroella.
Bé, de moment encara no s'ha de passar pel ple. Després també està pendent de resoldre les al·legacions que han presentat els treballadors, i suposem que a partir d'aquí, un cop s'hagin resolt les al·legacions i tothom quedi respost, bueno, també tenen la possibilitat de presentar un recurs si no hi estiguessin d'acord, però en quant a la valoració dels llocs de treball, amb aquest acord ja seria definitiu.
Clar, aquestes al·legacions a què fan referència?
Doncs gent que potser no estan d'acord amb la valoració en punts, ja no del valor del punt, sinó en els punts que se li han atorgat en el seu lloc de treball.
No.
O gent que no se'ls ha definit prou bé la seva feina, o que el lloc en l'organigrama, allà on els han col·locat, doncs potser no estan contents o no és el que reflexa la realitat.
Això suposa, dèiem, un augment de 300.000 euros en la partida de personal en l'Ajuntament, cosa que implica que hi haurà gent que cobrarà més.
Sí.
De quanta gent estem parlant o de quina proporció estem parlant?
Dos terços del personal veuen augmentades les seves retribucions, un terç es queda exactament igual, l'única cosa que queden amb el sou congelat, perquè no, com que tenen un complement personal transitori, això representa que l'hauran d'anar reduint a mesura que amb les puges anuals que puguin haver-hi, doncs es reduirà aquest complement personal transitori.
D'acord. La pregunta que li volíem fer ara té relació amb aquesta relació de llocs de treball. És a dir, ja s'està veient a molts ajuntaments, a casa nostra, al Baix Empordà, però a tota Catalunya, que s'està obrint aquesta pilota canviar la relació de llocs de treball, i això genera conflictivitat. Entenem que això és una cosa obligatòria i que els ajuntaments han de tenir sí o sí.
Sí, t'hi ve d'anar per llei, s'ha de tenir aquesta relació de llocs de treball. El problema és quan quan no es fa d'una manera consensuada, és a dir, que no es treballa conjuntament, perquè nosaltres, en el nostre cas, l'empresa que va ser contractada per fer aquesta relació de llocs de treball va fer, va redactar l'organigrama, va redactar la descripció de les fitxes de treball, i això nosaltres creiem que si s'hagués pogut fer de manera conjunta entre els delegats i l'empresa que ho estava redactant, hagués estat molt més fàcil.
Clar, això ho redacta una empresa externa?
Sí, sí, sí.
I aquesta empresa simplement es dedica a fer una imatge del que hi ha o introdueix les millores que considera l'empresa que s'haurien de dur a terme?
A veure, el primer que fa aquesta empresa és demanar a la gent, fan com un formulari on cadascú defineix la feina que fa. Llavors l'Ajuntament decideix com vol organitzar el consistori i redacten un organigrama. I aquest organigrama, doncs, se sap quina quantitat d'auxiliars administratius hi ha d'haver, l'organització de la brigada, l'organització de la policia. Llavors, l'empresa, en base a la sol·licitud, el que demana l'Ajuntament i el personal que té, redacta aquest organigrama.
Clar.
I després en base a aquest organigrama, es fa unes fitxes descriptives a cada lloc de treball. I clar, molta gent no s'ha vist reflectida en aquestes fitxes i clar, o te canvien les feines, o te creuen feines, o te ne posen de nou.
La feina que jo faig no apareix en aquesta relació que ha elaborat aquesta empresa, o surt diferent de la que en realitat jo faig, no?
Exacte. Llavors aquí la gent ha presentat al·legacions.
Clar, ho diem perquè això, en els propers dies, l'episodi de Torroella l'hem tancat, però ara sembla que se'ns obre un nou episodi a Palafrugell i haurem d'estar pendents. Senyora Susana Cama, moltes gràcies per explicar-nos una mica com funciona això, aquesta relació de llocs de treball. Que tingui molt bon dia.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu. Nosaltres continuem el supermatí de Ràdio Capital quan són les 8:21 minuts. De fet, ara ja són les 8:22 i us expliquem que hi ha hagut bona resposta dels veïns de Verges a la recollida d'escombraries porta a porta. L'Ajuntament de Verges ha organitzat durant tot el mes d'abril una sèrie de reunions informatives amb els veïns del municipi perquè comparteixin les seves opinions sobre la nova manera de gestionar els residus. En té més detalls i ha parlat amb els protagonistes la Paula Boira.
Com ja va explicar Ràdio Capital, el consistori de Verges, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, ha apostat per canviar el model tradicional de recollida de residus per la recollida porta a porta. Es preveu que aquest nou sistema comporti molts avantatges, com l'increment de la recollida selectiva i l'estalvi de costos d'entrada de residus a l'abocador. Les recollides començaran un cop s'hagi acabat la construcció de la mini deixalleria on aniran a parar les deixalles. Durant les reunions dutes a terme al llarg del darrer mes, els veïns de Verges s'han mostrat favorables a la implantació del nou sistema. Ignasi Sabater, alcalde del municipi, valora així la resposta rebuda per part del veïnat.
Van ser uns dies de contacte amb els veïns que considerem que van ser molt i molt positius i n'estem molt i molt contents perquè a banda de resoldre els dubtes que generava un nou sistema de recollida d'aquestes característiques, també vam recollir molts suggeriments, moltes opinions, i es va constatar que aquest era un projecte de poble i que del qual no només necessitàvem la gestió de l'Ajuntament i del Consell Comarcal, sinó la corresponsabilitat de tots els veïns.
D'altra banda, un nou tema que ja ha començat a caminar és el desenvolupament d'un nou pla urbanístic per Verges. Des del consistori s'ha recordat que és molt important el diàleg i la participació de tot el poble per la seva realització, i que és per això que s'han programat unes jornades de participació ciutadana en les quals es vol donar veu a tots els vietants. Les dates escollides per celebrar aquestes jornades han estat els dijous 17 i 24 de maig i el divendres 1 de juny a la sala polivalent de la vila a partir de les 8 hores del vespre.
Sant Feliu acull avui una jornada organitzada pels Mossos d'Esquadra per prevenir abusos contra persones amb discapacitat intel·lectual. L'acte començarà a 2:15 del matí al Teatre Narcís Ferrer. Pedro Ruiz.
Els Mossos d'Esquadra intervindran avui al Teatre Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols en el marc d'una jornada per explicar les possibles actuacions a fer i les formes de prevenció que hi ha davant de casos d'abusos a persones amb discapacitat intel·lectual. L'acte l'organitzen la Policia de la Generalitat, juntament amb la Fundació Bimar, i es compta amb la col·laboració del consistori Ganxó. La jornada arrencarà a 11:45 del matí, 20 minuts després començarà la ponència que es titula Victimització de les persones amb discapacitat intel·lectual a càrrec d'Isabel Belchi, membre del DINCAT. A les 12:10, la sotsinspectora del cos policial Rosa Negra parlarà de la campanya per prevenir els abusos cap a aquestes persones. A les 12:50 començarà una taula rodona titulada Experiència de la campanya una entitat, formada per Joana Coromines i membres dels serveis de Catalunya Fundació Creativa. L'acte el clausuraran a partir de la 1:20 del migdia Rosa Cadenes, la presidenta de DINCAT, i Carles Motes, l'alcalde de Sant Feliu.
I seguim a Sant Feliu, ja que han denunciat un desnonament sense procediments habituals a Sant Feliu de Guíxols. La CUP ha explicat que dissabte passat es va produir el desnonament al carrer del Sol d'una família que tindria informes de vulnerabilitat dels serveis socials municipals, és a dir, eren famílies vulnerables. La formació anticapitalista denuncia que la família estava empadronada i que vivia en aquest immoble en situació d'ocupació regulada des de fa 2 anys. Què vol dir aquest desnonament indigne? Doncs la CUP critica que no es va advertir de la data d'execució a la família i tampoc s'hauria avisat dels serveis socials de l'Ajuntament. Els operaris, segons la CUP, van tapiar les finestres i la porta, deixant a dins molts objectes personals de la família. Palamós renovarà la gespa artificial del camp de futbol 11, situat a la zona esportiva annexa al nou estadi. Els treballs es faran aquest estiu durant el mes de juliol. La gespa actual es va instal·lar fa 15 anys. Toni Celles.
L'any 1998 es va iniciar la zona esportiva Josep Massot i Sais amb 2 camps d'entrenament de gespa natural i sauló. El projecte volia donar resposta a les necessitats esportives del municipi. L'any 2003 es va instal·lar la gespa sintètica tant al camp de futbol 11 com al de futbol 7 i es van fer les grades. Finalment, el 2007 es van construir els nous vestidors. Amb el pas del temps, l'estat de la gespa s'ha anat deteriorant pel desgast fruit de l'ús intensiu que se'n fa, especialment el de futbol 11. El consistori considera que la vida útil de la gespa del Camp Gran s'ha esgotat i per això es renovarà aquest estiu. Ho explica l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.
Doncs el que es farà serà substituir aquesta gespa artificial per una nova gespa artificial de nova generació, que ens permetrà que millorin les prestacions i que, per tant, tots els usuaris, aquests nens i nenes de Palamós que practiquen futbol en aquests camps anexes, notin una millora ostensible a l'hora de practicar el seu esport favorit.
Les obres es faran al juliol i es preveu que en un mes estiguin enllestides. La nova gespa complirà els criteris d'homologació de la FIFA i serà d'última generació. S'aprofitarà les obres per marcar amb color blanc les línies del camp de futbol 11 i amb groc les dels camps secundaris dins del mateix terreny.
I ara us portem una notícia d'aquestes de musicals que ens explica en Marc Clapés cada dia al seu web. Ha sortit el videoclip de In My Blood, un dels nous singles de Shawn Mendes. L'escoltem. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. I amb Shawn Mendes arribem a 8:45 del matí. I aquestes són les veus d'aquest matí. La CUP de Palamós presenta al·legacions contra la nova zona industrial de la Pietat. Ho explica a Ràdio Capital el portaveu de la CUP, Joan Buigas.
Creiem del tot desproporcionat la planificació d'un nou polígon industrial a la Costa Brava, a la Costa Brava Centre. Creiem que a molts pocs minuts de Palamós a tocar hi ha moltes naus buides, naus a lloguer, sòl industrial per comprar.
I hi ha acord entre l'Ajuntament de Torroella i els treballadors per les retribucions dels llocs de treball. La regidora de Recursos Humans, Roser Font, ha expressat satisfacció.
Ells també és d'agrair, també en el sentit que ells també han fet un exercici de realisme, és a dir, no podem demanar més del que un ajuntament com el de Torroella, amb el pressupost que té, doncs pot donar, eh? Tenint en compte que amb aquesta nova relació de llocs de treball pràcticament 2/3 de la plantilla amb diferents quantitats veurà augmentat el seu salari.
I el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d'Aro es durà a participació ciutadana. Sònia Pujol és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament.
Pot semblar molt feixuc l'elaboració d'un planejament i pot semblar que ningú hi està cridat a participar-hi, perquè, en fi, doncs no, és just el contrari. És a dir, si volem viure en un entorn que nosaltres puguem triar com ha de ser aquest entorn, ho hem de decidir entre tots.
I Palamós renovarà la gespa de la zona esportiva. Ho explica a Ràdio Capital també l'alcalde Lluís Puig.
Doncs el que es farà serà substituir aquesta gespa artificial per una nova gespa artificial de nova generació, que ens permetrà que millori les prestacions i que, per tant, tots els usuaris, aquests nens i nenes de Palamós, que practiquen futbol en aquests camps anexes, notin una millora ostensible a l'hora de practicar el seu esport favorit.
I a tot això hi afegim una nova veu, la de la xef Yolanda Bustos, que ens deixa el seu comentari d'opinió d'avui.
Hola, bon dia. El mes de maig comença amb flors a l'Empordà, amb un Empordà ben florit. I és que aquest proper pont de maig, els carrers de Palafrugell s'ompliran de flors, música i artesania i gastronomia, també. Gastronomia basada en les flors i la primavera. Les emocions que provoquen les flors en les persones ens animen a estar més participatius i amb més ganes de gaudir del bon temps, de la gent, de la música. I sempre és encertat, organitzar aquest tipus d'actes i events, no?, aquests festivals amb flors, perquè a tots ens agrada participar-hi, no? Encara recordo quan vaig participar el primer any al Festival Flors i Violes, i ara, mirant enrere, hem de felicitar realment a l'Ajuntament i tota la gent que organitza i fa possible aquest espectacle floral a l'Empordà, perquè ha sigut realment un reclam important per aquestes dates, no?, que encara no comença tota la temporada d'estiu i el nivell turístic ens funciona també. També la gent s'anima a comprar-se roba, cafè, i es dinamitza molt el comerç. La següent setmana també tindrem el Begú amb Flor, un altre festival de flors i colors per tots els sentits, amb un munt d'activitat per grans i petits. I el 12 de maig arribarà el gran festival que corona absolutament tots els festivals de flors del món, el Girona Temps de Flors, on l'art i la jardineria es fusionen i multitud d'artistes de tot el món s'inspiren i creen missatges entorn la natura i el món floral. Uns més minimalistes, altres més expressius, però sí que l'art està molt inspirat amb aquesta manera de donar missatges a través de les flors, no? Aquest llenguatge de les flors està ben utilitzat en aquest sentit. La meva cuina floral no hi faltarà en tots aquests festivals, així que aquest maig haureu d'anar de flor en flor, igual que les abelles, si el voleu gaudir de veritat. Us convido que ho feu. Apa, salut i flors.
Així ho farem, anirem de flor en flor, perquè tindrem, com us dèiem abans, aquest dissabte tindrem un estudi de ràdio a l'Hotel Alga de Palafrugell, que aquest any munta un pati pel flors i violes, i us hi esperem durant tot el dia amb connexions amb tot el poble de Palafrugell per explicar com es viu aquest flors i violes que comença aquest divendres. Ja sabeu, podeu recuperar aquest comentari.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara anem a la informació general. Amb l'Alba Lejire, el govern espanyol estudiarà accions legals contra la delegació de vot de Toni Comín. Mariano Rajoy, el president del govern espanyol, diu que l'episodi dels professors investigats per la Fiscalia és absolutament lamentable.
Des del Gremi de Llibreters de Catalunya s'ha destacat el fet que Sant Jordi s'ha escaigut aquest any en dilluns.
No, efectivament, aquesta no és la crònica. Dèiem que, segons Rajoy, ha manifestat que en aquests moments el més important no és Toni Comín, sinó que recuperi la cordura i la normalitat política, econòmica i social. El president espanyol ha fet l'anunci d'aplicar aquestes mesures, almenys les estudiaran, aquestes mesures legals contra la delegació de vot de Toni Comín, mentre estava fent una roda de premsa de la mà del primer ministre turc Binali Yildirim. Amb aquest nom, sí. Jordi Sánchez haurà d'estar 18 hores diàries a la cel·la durant un mes pel missatge gravat en campanya. Aquesta mesura s'afegeix al canvi de mòdul i la prohibició de contactar amb Núria Guilleumes, qui va ser l'autora de la trucada durant mig any. Des de Junts per Catalunya van assegurar que aquest missatge es va gravar el 3 de desembre, quan encara no tenia permís formal per participar en campanya. Ara bé, asseguren que es va emetre aquest permís el dia 15, quan ja el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja l'havia autoritzat per dirigir-se a l'electorat. I el Congrés dels Diputats aprova una llei de desnonament exprés per fer fora ocupes il·legals en 2 mesos. El text protegeix petits propietaris, ONGs i empreses públiques de l'habitatge social i deixa fora fons voltors i entitats bancàries. Amb aquest canvi, promogut pel PDeCAT, s'acceleren els terminis per fer fora els ocupes il·legals. Fins ara, podia allargar-se fins a 2 mesos. La diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, destacava que la llei contribueix a lluitar contra les màfies que es lucren i que cobren oferint pisos de manera il·legal. Això ho deia per justificar el seu vot afirmatiu a aquesta llei que permetrà accelerar els desnonaments exprés. Com dèiem, la llei ha rebut el suport del Partit Popular, de Ciutadans, del PDeCAT, del PNB i els vots en contra d'Esquerra Republicana, el PSOE i Podem.
Música. La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Capital els matins de dissabtes de 6 a 8 i els matins de diumenges de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, a Ràdio Capital, dissabtes i diumenges al matí. Dissabtes de 6 a 8, diumenges de 8 a 10. Al 93.7 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
A aquesta hora del matí volem parlar amb en Jaume Ramot, que és el president del grup de Natura Externa de la Vall d'Aro. Senyor Ramot, bon dia.
Bon dia.
Escolti, esperi un moment, que no el sentim gaire fort. Potser es podria acostar una mica més al telèfon.
Sí, perdoneu, em sentim.
Ara sí.
Perfecte.
Dèiem que el grup de Natura Externa ha denunciat a les xarxes socials la mort d'un duc electrocutat a Albons. Denuncien que les línies elèctriques, si no ens equivoquem, a l'Empordà són una de les principals causes de mort d'espècies protegides. Per això demanen una millor gestió a les empreses elèctriques. Explica'ns una mica quin és el problema amb les línies elèctriques.
Bé, doncs, de fet, és un problema ja conegut, l'afectació que tenen aquestes infraestructures vers moltes espècies, no solament amb el duc. El problema rau en que, evidentment, això són xarxes de distribució d'electricitat a voltatge, que de vegades els aïllants que la el projecte dels aïllants que han de fer que aquestes torres no puguis tu electrocutar, sinó que la corrent passi d'un cable a l'altre, el seu disseny és perjudicial, doncs, per les aus que en un moment donat s'aturen en aquestes torres, que les consideren, doncs, un bon punt d'observació, una talaia de vigilància per la seva cacera o per descansar, i que aquests aïllants que, diguem, transporten la corrent d'una part a l'altra de la torre perquè segueixi el seu camí, entren en contacte amb ocells, sovint amb espècies grans, perquè a l'obrir les ales o al tancar fan de pont entre el que seria la base de la torre on ell s'ha emparat amb les potetes i les seves ales que toquen aquests aïllants o toquen aquest cable que transporta la corrent i d'alguna manera queden electrocutats. Sense parlar a vegades de les col·lisions que hi ha directes contra els cables.
És una imatge molt típica, veure ocells posats sobre dels cables elèctrics.
Sí.
Entenc que aquí el problema és l'aïllament, que quan ho toquen se l'electrocuten.
Cal entendre que molt poques vegades en reparant els ocells que es paren directament en els cables. Aquests vols d'estornells que veiem aturats en els cables, en aquest cas no hi ha cap problema perquè només toquen el cable. El problema ve quan l'au s'atura la torre, el que seria el suport metàl·lic que manté aquests cables en l'aire.
Ah.
I és on rau el problema, que serien les torres. I, d'alguna manera, aquesta torre ha de quedar aïllada, per això li deia, que el cable, llavors hi ha una mena de pont, de cable de pont, que passa la corrent d'una banda a l'altra de la torre.
Ara ho hem entès. Perquè,
i llavors, aquesta torre, per una banda, és un atractiu molt interessant pels ocells perquè sota el seu criteri deu semblar un arbre amb poques fulles o amb poques branques, un lloc amb bona visibilitat per parar-se i per seguir caçant, i és en aquests punts on tenim els principals problemes d'accidentabilitat en les torres de llum.
I aquests enrampaments podrien passar a qualsevol persona que toqués aquesta torre?
No, és el que li comentava, que el problema que tenen els ocells és que un cop s'aturen a la torre de ferro, ells amb les potes fan massa, que diríem, toquen la torre,
clar,
i amb les ales toquen els cables aquests que hi ha a la torre, que llavors entren en contacte, tanca el circuit i és quan reben la descàrrega elèctrica.
D'acord, ara ho entenem. Sí, per qualsevol persona que no tingui coneixements amb electricitat és una mica difícil d'entendre, però ara, és a dir, amb les dues ales, diguem que tanquen el circuit, llavors és quan se l'electrocuten.
Clar, clar.
Val.
I de vegades el problema es resol tan senzillament com que aquests cables que fan de connexió entre la línia que arriba i la que sortirà de la torre, si s'hi fixa algun dia, quan vegi torres d'aquestes d'alta tensió de ferro, veurà que aquest cable que transporta la llum d'una banda a l'altra, de la mateixa torre, per poder continuar el circuit, de vegades passen per sobre de la torre, que és molt més fàcil que els ocells els toquin sense voler. És una qüestió sovint de disseny, i que amb petites modificacions algunes torres quedarien totalment protegides i segures per aquests accidents amb ocells.
I això és competència de les empreses elèctriques o les administracions poden obligar d'alguna manera?
No, en veritat, avui en dia la distribuïdora general de distribució de corrent a tota la península és Fecsa Endesa. Altra cosa és l'empresa que ens factura la llum, que aquesta poden ser d'altres empreses. Però la que té la xarxa en propietat o gestiona la xarxa és Fecsa Endesa. Per tant, és una responsabilitat d'aquesta empresa minimitzar aquests danys, és evident.
I han parlat amb Fecsa Endesa sobre aquesta problemàtica?
Miri, arribar a parlar amb Fecsa Endesa és com arribar a parlar amb el Sant Pare. El que passa és que cada cop que hi ha un accident amb una torre de llum, els agents rurals lleven un acte i aquest acte, diferents còpies, una d'elles ha d'anar per força a la direcció de Fecsa Endesa i ells han de prendre les mesures correctores per evitar aquests problemes.
Però imagino que aquest acte no té resposta per part de Fecsa Endesa.
Clar, nosaltres som l'últim esló. En principi, Fecsa Endesa hauria de respondre als agents rurals o a l'administració catalana i conseqüentment actuar i rectificar aquestes torres perilloses. Però la veritat és que, segons els nostres estudis, i per això hem anat als medis de comunicació, fa 7 anys que anem fent aquests butlletins cada vegada que hi ha una au enrampada i almenys a la nostra zona, Baix Empordà, no s'ha actuat amb cap dels elements que són conflictius. Per tant, no enganyem a ningú si diguem que Fet Sandesta a la nostra zona, com a mínim, no ha actuat mai, no ha fet res. Les torres segueixen igual des de fa 7 anys. Alguns transformadors molt antics, que són un perill perquè estan plens de cables amunt i avall, van reiteradament, van eliminant. I m'agradaria deixar molt clar que tinguin en compte que un element d'aquests en una zona de cria d'espècies protegides, com ducs, com àligues cuabarrades, com qualsevol espècie protegida, el problema rau en que els animals cada any crien a la mateixa zona i s'electrocuten en les mateixes zones, de manera que aquelles torres són uns paranys mortals que no són puntuals, sinó que cada any van causant baixes a les poblacions d'espècies protegides.
Clar, ja ho deia, quins altres animals afecta, a part del duc?
Ah, fixi's que jo personalment, des del grup Natura Externa, faig el seguiment del gran duc. Evidentment és l'espècie que intento, des de fa 16 o 17 anys, fer el seguiment. I és on esforço més recursos a l'hora de localitzar espècies doncs, accidentades. En qualsevol cas, tenim exemples clars d'àguiles cuabarrades aquí a Sant Feliu de Guíxols, electrocutades amb torres fa 3-4 anys. L'àguila cuabarrada està en perill d'extinció. A qualsevol parc natural es moririen per tenir una parella d'àligues cuabarrades i aquí doncs, han enrampat aquestes pobres bèsties i des de fa 5 anys les torres on es varen electrocutar segueixen exactament igual. De manera que penseu que nosaltres, a més, prospectem potser un 1 o un 2% de totes les torres que hi ha al territori. Nosaltres no anem sota les torres a mirar què trobem mort.
Yeah.
Perquè és una tasca titànica.
N'hi ha moltes.
Només recollim els ocells que per una cosa o altra ens arriben, perquè algun veí, perquè alguna persona l'ha trobat. Uh-huh. Calculem que la nostra prospecció no arriba ni al 2% del territori ni de les torres que hi ha. Imagini's vostè les causes de baixa que deuen ocasionar-se de forma totalment desconeguda o que passen inadvertides. De
una
manera
altra...
que... Digui'm.
No, dic, una altra infraestructura problemàtica pels ocells a casa nostra és l'autovia que passa per sí. Platja d'Aro, Castell d'Aro. I fa uns mesos explicàvem que estudiarà la Generalitat estudiarà l'impacte de l'autovia sobre les aus del Baix Empordà. No sé si té alguna notícia de si ha avançat aquest estudi o té alguna esperança.
No, l'esperança és tant que va sortir a l'exposició pública un projecte perquè alguna empresa fes l'estudi d'impacte
sí,
i proposés algunes mesures correctores. Entenc que això va sortir fa un parell de mesos i ara mateix ignorem si és que no està presentat cap empresa al projecte o aquest projecte està en període encara de licitació, amb el qual no sabem res. De qualsevol manera, el Departament de Carreteres no ens ha informat sobre el procés, l'estat del procés d'aquest tema. En qualsevol cas, nosaltres, si en un temps prudent veiem que això no tira endavant, doncs evidentment tornarem a trucar a la porta del departament a veure com està aquest projecte.
Parlem del talús de Sa Conca, perquè vostès hi estan implicats en aquesta polèmica.
Sí.
La setmana passada parlàvem amb el regidor, amb el primer tinent d'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, i deia que es plantejaven fer ells les obres de restauració del talús de la platja de Sa Conca a Platja d'Aro, si no ho feien els propietaris i després cobrar les obres als propietaris d'aquest xalet. Què en pensen que l'administració s'hagi de fer càrrec d'aquestes obres?
Miri, el que pensi el grup Natura Externa és indiferent a la resolució del problema. És a dir, allà s'ha fet una obra il·legal, s'ha afectat un talús que, a més de ser zona verda municipal, està dins d'un espai natural, evidentment, com tots, amb una riquesa paisatgística brutal, i ara el que ens han deixat allà és un forat mal fet i mal xirgat, de manera que a nosaltres ens és absolutament igual si el talús el restaura el propietari amb els seus recursos o, evidentment, si no ho fa, perquè em sembla que el dia 19 o 20 s'acabava el pla de restauració i dubto molt que l'hagin acabat, de manera que... potser l'Ajuntament voldrà... Doncs,
s'allarga fins al 20 de maig.
de maig. Per sí. tant, ja em sembla que ja ha passat el plaç, no?
No, estem a 25 d'abril.
El mes que ve. Sí, d'acord, doncs, encara tenim plaç de que l'obra, doncs segurament potser sí podran tenir-lo acabat. Vam veure en els darrers documents que estan fent un talús de roca, de pedres, de pedres així apilonades. Semblava que es comentava, perquè aquí també hi ha un cert hermetisme, de que volien fer una projecció d'una mena de ciment barrejat amb terra de la zona, doncs per acabar de deixar aquell talús doncs el més naturalitzat possible. En qualsevol cas, això són tasques que haurà de fer el seguiment al Departament d'Urbanisme de Municipal. Nosaltres, evidentment, no som ningú per dir com o de quina manera s'ha de restaurar aquell talús.
Sí
que estem més atents de que el seu resultat final doncs, sigui el més minimitzable possible i allò torni a tenir un aspecte mínimament digne.
Exacte.
A mi el que pugui fer l'Ajuntament, si volen doncs, fer-ho ells perquè creuen que té més garantia de que quedi millor i llavors passar la factura al propietari, és un tema que evidentment no ens incumbeix ni n'hem de fer res nosaltres. El que demanarem i si no denunciarem és que els plaços d'entrega d'aquesta restauració han d'estar acabats en el temps que ens varen prometre o que manca la sentència municipal i res més.
Sí, com sigui, ho seguirem aquí a Ràdio Capital. Jaume Ramot, president del grup Natura Externa de la Vall d'Aro, moltes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres per interessar-vos per aquests temes que sovint passen molt desapercebuts a la societat, sobretot la mort d'aquests ocells o en moltes espècies protegides. Moltes gràcies.
És la nostra feina. Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Adéu.
I nosaltres ara repassem l'agenda del Baix Empordà. L'agenda cultural, lúdica, festiva i, com sempre, amb en Marc Clapés, comencem l'agenda d'aquest dimecres a Palamós, al Teatre La Gorga, perquè fins demà podem trobar la 28a edició de la mostra de teatre infantil. Marc.
Avui, a partir de les 8, seran els alumnes de quart d'ESO de l'escola Badrunals, qui sota la direcció d'Emma Guillemet ens interpretaran l'obra Gris. Recordem que tots els espectacles són gratuïts.
I com cada dimecres, a 3:45, a la placeta de Verges, arriba la dinamització del Parc Urbà de Salut.
Durant els dies programats es farà una sessió d'una hora d'una activitat física amb una fisioterapeuta especialitzada. La d'avui, molt interessant, no us la perdeu.
I tant. I acabem avui el Pallac, que fins aquest 28 d'abril podreu veure l'exposició Retrats de Javier Garcés.
La mostra de l'Espai Tònic ens mostra, ni mai més ben dit, una petita selecció de peces de l'artista fincat a l'Empordà, Javier Garcés. En aquesta mostra s'han reunit peces d'escultura, ceràmica, dibuix i pintura. Retrats, el títol de l'exposició, podria donar lloc a una interpretació esbiaixada si el que esperéssim trobar-hi foren imatges que ens calquin doncs, una objectiva realitat. Hem de dir que els retrats d'en Javier s'acosten més aviat a la subjectivitat de la imatge, doncs estan impregnades del seu colpidor punt de vista. Una exposició molt interessant, no us la perdeu.
Doncs no ens la perdem. I ara us expliquem, anem amb les efemèrides, ens quedem amb en Marc, que tal dia com avui, però l'any 1918, naixia la cantant de jazz Ella Fitzgerald.
Doncs va ser la primera dama de la cançó i ràpidament es va situar com una de les referències del gènere, aconseguint fins a 13 premis Grammy al llarg de la seva extensa carrera musical. Va estar actiu durant 4 dècades. Sí, 4 dècades.
4 dècades són moltes. I la següent efemèride té aquesta banda sonora.
Buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke soul.
No,
I don't want your number.
No,
I don't wanna give you mine. And
no,
I don't wanna meet you nowhere.
No,
don't want none of your time. And
no, I don't want no scrub. The scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub.
Tal dia com avui, Marc, moria la cantant Lisa López.
L'artista era coneguda per formar part de les TLC, considerada pels seus seguidors com la ment creativa i la que escrivia la majoria de les cançons, ja siguin pel seu grup o en solitari. La cantant ja havia començat a treballar en el seu segon disc en solitari i les cançons del quart de les TLC quan va morir sobtadament d'un accident de cotxe a Hondures amb tan sols 30 anys. La cantant va ser l'única víctima del tràgic accident on hi va haver fins a 8 persones implicades.
I l'any 2006 Bruce Springsteen editava el seu disc We Shall Overcome the Seeger Seasons.
El treball estava format per cançons folk popularitzades per Pete Seeger i va aconseguir situar-se com un dels més venuts als Estats Units, guanyant fins i tot un premi Grammy. Va suposar el segon disc consecutiu del Boss, on apareixia la E Street Band, i també el segon, que no era rock.
I amb aquesta cançó, No Scrubs, arribem gairebé a les 9.
Never rise. I don't find it surprising if you don't have the G's to please me and bounce from here to the coast of overseas. So let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. Do it clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular and then I get back to ya with diamond-like precision. Insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Mister, get with me if you really wanna know. Could I be a silly? Not really. T-bars and all my senoritas and stepping on your felines, but you don't hit me though.
No, I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's
ride. I així arribem gairebé al final del supermatí d'avui. I és el moment de repassar l'actualitat d'avui al Baix Empordà amb els titulars d'Antoni Selles i la Sílvia Petret.
La CUP de Palamós presenta al·legacions al projecte de fer 25 hectàrees de sòl industrial al voltant de la fàbrica Hutchinson, al sector de la Pietat. El grup anticapitalista es basa en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga al municipi a replantejar-se les previsions industrials.
El Pla Urbanístic de Santa Cristina d'Aro es debatrà en un procés de participació ciutadana. Un cop superi el tràmit del ple, el govern municipal vol obrir el POUM als veïns perquè hi diguin la seva a l'hora de decidir per on ha de créixer el poble.
La policia local de Platja d'Aro multa un home que pintava la frase «Viva Espanya» a la rotonda de l'antiga Politur. La policia local ho posa com a exemple d'infracció de les ordenances municipals i de convivència. El grup municipal de Ciutadans diu que també és incivisme posar llaços grocs als fanals.
Govern i treballadors de l'Ajuntament de Torroella signen l'acord que tanca mesos de negociacions sobre les retribucions de la plantilla. Quedava pendent la relació de llocs de treball i les dues parts finalment han arribat a una entesa per tancar el document.
Bona resposta dels veïns a la recollida d'escombraries porta a porta a Verges. Les trobades que ha dut a terme l'Ajuntament amb els veïns sobre la gestió dels residus han funcionat bé. La recollida porta a porta es començarà a aplicar un cop estigui enllestida la mini deixalleria al llarg del mes de maig.
Palamós renovarà la gespa artificial del camp de futbol 11, situat a la zona esportiva anexa al nou estadi. Els treballs es faran aquest estiu durant el mes de juliol. La gespa actual es va instal·lar fa 15 anys.
I acabem amb el temps. Martí Seguer.
Avui ens espera de nou un dia assolellat i amb bones temperatures, arribant fins als 26 graus de màxima i als 12 de mínima. Cap a la tarda es pot escapar algun núvol, però serà poca cosa. Demà dijous també serà un dia assolellat i a partir de divendres arriben canvis i els haurem d'anar seguint ben atentament perquè sí que ens poden portar algun ruixat.
I així acabem el supermatí d'avui, d'aquest dia, avui que som? Avui som 25 d'abril ja. D'aquest 25 d'abril, aquest supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital amb l'assistència tècnica d'en Martí Seguer, en Miquel Quaranta i en Juli Pedrero. Nosaltres tornem demà.
Supermatí.
Ràdio Capital de l'Empordà.